Catalunya i Andorra el pla de xoc de la Generalitat per millorar residències i centres de dia per a gent gran i persones amb discapacitat amb una inversió d'uns 20 milions d'euros. La major part del pressupost es destinarà a reformes d'equipaments i a la creació de noves places en centres públics. També s'invertiran 5 milions en millores tecnològiques com robots o mecanismes de simulació cognitiva. Tot i això, el pla no aborda de manera clara un dels principals problemes del sector, la manca crònica de personal i la precarietat de les condicions laborals. Sense una millora significativa dels sous i de les condicions, resulta impossible garantir una atenció digna i personalitzada. Les entitats socials critiquen també la falta de mesures per garantir la presència de personal sanitari qualificat. Avui darrere en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha escoltat les explicacions que sobre aquest plan ha fet la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
La consellera de Drets Socials diu que aquest pla de xoc és un pas contundent, tot i que no suficient, tenint en compte les mancances que hi ha en l'àmbit de l'atenció a les persones grans i la dependència. De fet, hores ara, 14.000 persones esperen per poder accedir a una residència amb finançament públic. La consellera ha recordat que l'executiu es va comprometre a augmentar fins a 6.000 les places amb aquest finançament públic aquesta legislatura i s'ha aconseguit avançar en aquesta línia.
Aquestes 6.000 noves places ens podíem haver esperat, com qui diu, l'últim dia per crear 6.000 noves places i no ho hem fet. A dia d'avui, pràcticament 10 mesos de legislatura, doncs ja tenim 2.000 places públiques addicionals amb finançament públic, i el que fan doncs, és avançar cap a reduir la llista d'espera i oferir més serveis a les persones grans. Això és una part substancial d'aquest pla de xoc.
Però Mònica Martínez Bravo ha destacat que el pla no només contempla més places, sinó una redimensió de les plantilles. Què vol dir això? Doncs incrementar els recursos humans, i per això ja s'està avaluant en quins serveis es necessiten i en quines residències. Però la consellera posava alguns exemples de perfils professionals.
Perfils de terapeuta ocupacional, perfils de cuidadors o cuidadores que siguin també responsables d'unitats de convivència. El personal ha de tenir la capacitat i el temps d'atendre aquelles petites coses que de vegades poden ser no crucials, però per la vida d'una persona i la dignitat d'una persona que està en la residència doncs és molt important, no? Per exemple, doncs, que pugui tenir doncs, la capacitat de posar-se a la cadira allà on vulgui o participar en les activitats d'una determinada manera amb determinada gent. No?
També ha posat l'accent en l'increment de recursos materials, especialment en millores tecnològiques, per millorar al seu torn la situació de residents i treballadors.
Invertint en exoesquelets, que són una espècie com de grues o de suports avançats que permeten la mobilització de persones grans dependents, perquè aquesta és precisament doncs, una de les qüestions que les pròpies treballadores i treballadors ens demanen. Però també fent la seva vida, diguéssim, més fàcil i més rigorosa, implementant sistemes de comunicació entre els cuidadors i residents que poden ser també similars als que hi ha en hospitals.
I sobre els treballadors, reconeix la consellera que en general en aquest sector els sous són baixos, però assegura que el govern està treballant en l'equiparació salarial respecte a altres serveis de l'àmbit social.
Ja heu escoltat les explicacions de la consellera de Drets Socials, la senyora Mònica Martínez Bravo, i ara vull saludar la senyora Cinta Pascual, que és la presidenta d'ACRA, que és la patronal que agrupa les entitats d'assistència a la gent gran. Senyora Pascual, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, aviam, què diu des d'ACRA, doncs, o una primera valoració que feu d'aquesta inversió anunciada pel govern català de 20 milions d'euros previst en aquest pla per un sector com el de les residències. Creieu que és suficient aquesta inversió de 20 milions d'euros o es queda curta?
A veure, no és que es quede curta, es queda curtíssima, però, òbviament, per un sector que necessitem tant, tot el que s'inverteixi que benvingut. Clar. El problema està en que aquesta inversió va molt, és molt concreta a residències bàsicament completament públiques, quan resulta que el nostre país, que això és bo, té... pues, no sé, el 90% que són residències concertades, vull dir que l'administració concerta amb el sector, amb el nostre sector, concerta places, no? Jo crec que una bona forma de que realment haguéssim pogut encarar un pla de millora és sense cap mena de dubte per tot el sector de la dependència, que insisteixo, és el gran sector de la dependència, és la majoria de places que avui tenim a les persones grans del nostre país.
Són bàsicament 65.000 places, no? Si no estic equivocat en les xifres, senyora Pascual.
Sí, sí, un amunt, un avall, són 65.000 places, de les quals majoritàriament hi ha unes 2.500 en places únicament públiques, que és la inversió que ells han dit, i la resta, perquè et facis una idea, són places concertades. Concertada vol dir que les concerten amb nosaltres, ells posen els preus, ells posen la fórmula. De fet, avui a les 5 de la tarda amb la consellera firmem l'addenda de l'any 2025, una addenda que no estem d'acord perquè lògicament no està damunt de la taula la pujada de salaris, per la qual cosa nosaltres el que volem és que les futures addendes, i així ens diu l'administració que serà així, realment ja tindran aquesta diferència i ja tindran una bona pujada perquè poguessin pujar els salaris. Aquest any és un 5, que en un 5 no es nota a la nòmina dels treballadors i treballadores.
De cara al futur, ja, senyora Pasqual, quines mesures concretes estaria bé que s'incloguessin en aquests plans per garantir unes condicions, doncs això, laborals dignes, amb salaris dignes, amb més personal, i que tot això comporti una atenció sanitària adequada cap als residents?
Mira, jo crec que el primer que hauríem de fer és tenir clar que la gent que cuida la nostra gent gran ha de ser gent que estigui ben pagada. És a dir, ja directament amb els preus que ells paguen en aquests moments, i que nosaltres ja no anem cap mirada més, sinó que els preus que la pròpia administració paga als seus treballadors. Aquesta és la primera. I li dic sincerament, és a dir, és un moment difícil per nosaltres perquè no hi ha la vocació que hi havia abans, no hi ha treballadors, i no crec que una gran millora salarial hi haguessin molts més treballadors, però sí tindríem una consciència social tots més bona. És a dir, jo crec que per justícia social això s'ha de fer. Després, sincerament, és a dir, no podem tenir 18.000 persones, 16-18, esperant una plaça de residència. Per tant, s'ha de concertar més. El problema és tant que de places avui en dia no en tenim massa, no?, de buides, com per poder concertar. Per tant, s'ha de fer plans, això sí, de millora, ajudes al sector privat per a que pugui construir residències que després seran concertades. Clar. I jo crec que això també
és un pas important.
Sí, i una altra, sí. I acabo amb les tres. Quan parlem de qualitat, qualitat és això. Per exemple, un bon programa informàtic, una integració social i sanitària, no l'aconseguirem si no tenim un programa informàtic amb l'ECAP a salut tot lligat. Han de tenir en compte que aquestes 65.000 persones que vostè deia, totes, pràcticament totes, són persones amb moltes necessitats sanitàries. Són les persones més vulnerables del sistema. Per tant, jo sempre ho dic, tenim una salut pública que funciona molt bé. Aquesta salut pública, per ja necessitat molt important, ha de vindre als residències a fer aquesta necessitat, és a dir, ha de donar l'assistència des dels propis CAPs d'atenció primària. Com anirien a casa de la gent. Per tant, fixes vostè, salari, concertació, ajudes per fer més places, per tenir més places, tant de centre de dia com de residència, com d'atenció domiciliària, com habitatges tutelars, i també el pla de qualitat, que passa, per al meu pare ara mateix, per tot un tema de tecnologia, perquè el Departament de Salut tingui molt ben registrat, i a partir d'aquí puguem venir els metges i les infermeres, que no és necessari això perquè vinguin, però ho hem de fer.
Clar. Acabem ja, senyora Pasqual, riscos i conseqüències d'aquestes mancances que vostè ara mateix posava sobre la taula, i conseqüències per als centres residencials i per les mateixes persones que hi són. Quines poden ser?
Mira, a mi el que em fa por és que, i això jo ho he repetit moltes vegades, el Covid no ens va avisar. I ja va venir, va entrar als nostres centres, no estàvem preparats, però ni nosaltres ni el món sencer. Per la qual cosa, bueno, nosaltres no ho havíem d'estar, som serveis socials i per tant no ho havíem d'estar, però ara mateix el baby boom ens avisa de fa molts anys, cada any hi ha més gent al sistema. Per tant, no, ningú entendríem que això passés i que no puguem atendre la gent i que no tinguem personal. per a poder-la atendre. Per mi, la conseqüència més gran seria una manca d'atenció a les persones per tot això que estem dient, eh? Perquè no tenim personal, perquè a més no hi ha prou equipaments, ni prou places, ni prou concert, i a més el sector sanitari no entra d'una per totes a les residències a fer la feina que realment tindria. Per tant, conseqüències molt clares. Esta manca d'atenció seria un greu dany per a la ciutadania.
Doncs, senyora Pasqual, aprofiti l'entrevista d'aquesta tarda la reunió d'aquesta tarda amb la consellera Martínez Bravo per exposar-li alguns d'aquests tres que ens acaba de dir, i sobretot la manca de personal, que és importantíssima, i que aquest pla, doncs ja ho van dir el seu dia, sembla que no contempla aquest increment de més treballadors per les residències de la gent gran. Senyora Pasqual, presidenta d'ACR, molt bona tarda i moltíssima sort, eh?
Molt bona tarda i gràcies a vostès.
COPE Catalunya i Andorra.